Esports 14. La informació esportiva a Ràdio Vilafranca.
Molt bona tarda, benvinguts a una nova edició de l'Esports 14. Comencem aquest programa d'avui dimecres, 24 de gener del 2024. Programa com cada dimecres en el qual parlarem de bàsquet, repassant els principals marcadors de la jornada. Una jornada, com sempre, doncs amb alegries per uns i no tantes alegries per altres. Començarem parlant de la primera femenina, on el Xamba perdia el derbi davant el Vendrell per 48-38. Un resultat que sorprèn, no? Sobretot per aquesta baixa anotació del Vendrell, del Xamba, millor dit, que no superava ni els 40 punts. Tampoc és una dada massa clarificadora, però surt a menys d'un punt per minut. També parlarem dels Monjos a la primera masculina, els Monjos que sí que sumaven una victòria important, un equip que està intentant sortir d'aquesta zona baixa, o com a mínim doncs, en aquesta lluita per la permanència. I a la segona masculina, doncs una mica el mateix de cada setmana. Continua aquesta bona ratxa dels equips de casa nostra, el Casal manté el liderat i per la seva banda el Gelida, doncs, a l'espera de que algun dels equips que està per sobre es deixi alguna victòria, doncs també poder acostar-se a aquesta primera posició. Es troba només una victòria. Ho repassem tot seguit.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:15 del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca.
Doncs comencem. Quan passen 5 minuts de 2:15? Cuqui Ronsó, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, comencem per aquesta primera femenina. Ho dèiem la setmana passada. Era jornada de derbi entre Vendrell i Xamba, un partit esperat. Això sí, no va ser l'espectacle anotador que probablement tampoc esperàvem un partit amb masses punts, perquè no és doncs un tret identitari d'aquestes categories, però sí que és veritat que veure el Xamba per sota dels 40 punts sobta, no? Sense treure mèrits al Vendrell, que després s'enfada.
No es tracta de treure mèrits, es tracta de que quan fas 38 punts el percentatge de derrota augmenta una barbaritat. Quan fas menys de 50 punts tens complicat guanyar un partit.
48-38, sí. Deixem clar.
No, ho dic perquè el Vendrell tampoc és que vagi a fer cap cosa bestial o notadora ni un bon partit. Hem de tenir en compte que al minut 38 anaven 39-38. Guanyava Vendrell d'un punt. I aquí va fer un parcial de 9-0 a Vendrell, amb un triple i tot l'altre en tirs lliures, i el Xamba no va notar res, no? És igual, falta de 2 minuts, el Vendrell portava 39 punts i el Xamba 38. Realment, el partit jo no el vaig veure, he parlat amb gent que hi va anar, i que va ser un partit d'aquells durs de veure's, durs d'estar a la grada i intentar veure un partit que vas a veure un partit de bàsquet, hòstia, que t'agrada el bàsquet, que és un joc dinàmic, ràpid, que tal, i clar, precisament això no és el que va ser, no? 38 punts al Xamba i 39 a falta de 2 minuts al Vendrell, realment, bé, partits d'aquells, esclar, de fet, tots dos equips estan a la part mitja-baixa, en la qual tampoc podies esperar veure el primer contra el segon, que segur que són molt més intensos, molt més tècnica, molt més físic, molt més tàctica, molt més de tot, no? En aquest sentit no va ser així, però sí que s'esperava un partit més compromès, més de rivalitat, més de amb ganes tots dos de voler guanyar. Bueno, primer quart 14-12, el segon quart 8-6, realment unes anotacions molt, molt baixes, molt baixes. El tercer quart 9-12 equipara una mica l'avantatge que tenia el Vendrell, acaba el tercer quart en 31-30 i l'últim quart parcial, ja t'ho he dit, 17-8 el total, però si li treus els 9 punts que va fer el Vendrell en aquests últims 2 minuts, anava un 8-8. Vull dir, realment la notació molt baixa. El Xamba ja ho portàvem dient tot l'any, el més bo que tenia era una defensa que deixava els altres equips amb 40 punts o inclús amb menys de 40 punts. Aquest cop li ha tocat a ells la cara, la creu de la moneda, i ha sigut ells que no han arribat a 40 punts. I si no arribes a 40 punts, realment és complicadíssim poder aconseguir la victòria, no?
Que sí que és veritat que el Vendrell el deixen per sota de 50 amb aquests 48, però clar, sí, no fas una anotació competitiva.
Correcte.
No? Així és impossible.
I que és un partit que en tots dos els anava molt. A part de la rivalitat per proximitat, hi havia una rivalitat en la classificació, no? Mm. El Xamba, si guanyava, deixava Vendrell a 3 victòries, amb la qual respirava una miqueta. Han de tenir present que Vendrell és el primer equip en la zona de descens, i per tant deixava 3 victòries la primera plaça de descens, no? Ara està complicadíssim, se li ha complicat molt amb el Xamba. El Vendrell, si volia intentar sortir d'aquí, havia de guanyar. El Vendrell ha fet la feina, el Xamba no, i ara aquesta setmana, precisament aquesta setmana, el Vendrell té un partit a casa, no et diré còmode, però contra un equip que té una victòria més, amb la qual pot anar igualat i pot guanyar, i el Xamba juga contra els segons classificats a la classificació, amb la qual té molt més complicat guanyar. En cas de que es donguin aquests resultats, automàticament el Xamba passaria a estar empatat amb el Vendrell, amb el bàsquet de baraix favorable al Vendrell, i per tant una situació complicada pel Xamba.
Doncs un dur revés aquesta derrota al derbi per 48-38. Repassem la resta de marcadors. ASA 57, CCB 67, Sant Joan d'Espí 41, Vilabàsquet Viladecans 74, Castellbisbal 35, Sant Just 43, Roser B 55, CBT 42, Morell 56, Castelldefels 77 i Grup Bernabé 57, Lluïsos de Gràcia 25. Destaca sobretot la primera victòria del Roser B, 55-42 davant el CBT, tenint en compte doncs que el Roser B anava, de fet va cué, no havia guanyat cap partit, i també doncs ha ajudat, no, a que aquesta zona baixa encara estigui més igualada davant un CBT, sí, que a priori el favorit.
Sí, sí, és el que he dit abans. El Vendrell aquesta setmana juga contra el CBT. Vull dir, el CBT ve de perdre amb el colista. Vull dir, no sé si tenien baixes o el Roser s'ha reforçat, no ho sabem, però si més no, sorprèn el resultat, no? Igual que els dos líders que anaven empatats, el grup Barna contra el Lluïsos de Gràcia, resultat de 57-25. Sí. Si estaven dient que el Xamba en 38 punts tens molt poques possibilitats de guanyar, en 25 ja ni te cuento. I aquest sorprèn molt més perquè són els dos líders que anaven empatats.
I tenint en compte que el grup Barna B és un sènior B i el Lluïsos de Gràcia un sènior A.
Sí, sí.
També aquestes fluctuacions, no, de jugadores,
sí, sí, sí,
que un pot, correcte, anar amb el B o pujar.
Sí, que tenen fitxa del B, sempre juguen amb l'A, però depèn de quin partit, escolta, baixa, vull jugar amb el B, que és un partit important i tal, no? Bueno, sorprèn, 25 punts a, sí, Lluïsos de Gràcia, realment sorprèn molt, eh?
Doncs una derrota dura per la forma en la que arriba, i sobretot doncs veient, no, aquest marcador, tant per uns com per altres, però en el cas del Xamba, a nivell local, doncs sí que és veritat que veurem si aquest cap de setmana es poden refer d'aquest resultat i poden sorprendre el Lluïsos de Gràcia, que veurem doncs quina imatge ofereix, tenint en compte l'últim marcador també.
Clar, amb aquesta classificació hem de tenir present que el CBT, en aquest cas, i el Sant Joan d'Espí tenen un partit menys, que el Sant Joan d'Espí, en qüestió de guanyar, en el cas de guanyar, surt una miqueta de la penúltima posició i s'acosta a les situacions del Vendrell, del Xamba, de la classificació. I en el cas de guanyar el CBT, supera el Xamba i es distància més. Se li complica bastant en la classificació amb el Xamba, i hauria d'anar al tanto amb els partits realment claus dels seus rivals de la seva lliga, que hauria de donar un plus sí o sí. Però bueno, de moment el que hi ha és això.
Doncs anem a la classificació. Grup Barna lidera amb un balanç de 12 victòries i una derrota, seguit del Lluïsos de Gràcia amb 11-2. Per darrere, una miqueta més lluny, Sant Just i Castelldefels amb 9-4, amb 8 i 5, el Vilabàsquet Viladecans en cinquena posició, i a partir d'aquí ja entrem en aquesta nòmina d'equips que, tot i estar sisè, el CCB no vol dir ni molt menys que estigui salvat, perquè només està dues victòries per sobre del descens. CCB amb 7 i 6, l'últim equip amb balanç positiu, i a partir d'aquí doncs comença el Salvatge Oest. El Xamba setè amb 6 i 7, amb 6 i 6 el CBT, que encara té un partit pendent amb el Sant Joan d'Espí, a penúltim, i per darrere ja amb 5 i 8 el Morell, l'AS i el Vendrell, primer equip en descens, amb 3 i 10 el Castellbisbal, 3 i 9 pel Sant Joan d'Espí i una victòria només pel Roser B, que aquest equip doncs sí que sembla que està despenjat, tot i que queden jornades per davant. Aquí no hi ha res clar, eh? Queda una segona volta
Bueno, és el que portem,
moguda.
És el que portem, aquest grup de 7 victòries, el de 5, que és el que has dit abans, d'anar sisè a anar onzè en posició de descens, i sisè sembla que estigués en una zona tranquil·la. Pues, realment, amb aquest grup estàs a dues victòries d'estar en posicions de descens. Aquests partits de tots aquests equips intermitjos, que els rivals directes que són, haurien d'anar molt al tanto, en aquest cas, ja nosaltres parlem del Xamba, doncs que els rivals aquests, qualsevol victòria serà important, però sobretot si és contra un rival directe, agafa una importància molt més gran, no?
Doncs tanquem així aquest repàs a la primera femenina, recordant que el Xamba juga aquest dissabte a 7:15 a la Gamba davant el Lluïsos de Gràcia, un pavelló de la Gamba que també avui hem sabut doncs que s'ha rentat una mica la cara, no? Aquest canvi de seients, doncs ja es posarà a prova aquest cap de setmana el partit contra el segon classificat. Fem una pausa i tornem tot seguit.
Vols vendre el teu cotxe? Autocamp compra tot tipus de vehicles al millor preu, de forma ràpida i segura. Entra al web autocampcompra.cat o bé truca al telèfon 93 817 2000 i obtindràs la valoració del teu vehicle en 2 minuts. Si ho prefereixes, vine a les nostres instal·lacions de Vilafranca, a l'Avinguda Tarragona 92, o de Vilanova, a la Ronda Europa 62, al costat del McDonald's. Ven el teu vehicle al millor preu, amb la confiança de autocampcompra.cat.
Doncs tornem en directe, són 2:15, ara mateix gairebé passa un minut. Anem a la primera catalana masculina, aquí sí hem de parlar d'una victòria dels Monjos, una victòria molt necessària, eh?
Molt necessària, la veritat. Esperem que aquesta victòria els hi doni molts ànims i reforci l'esperit i que tinguin un positivisme molt més gran.
I perquè un any més tranquil, no? Inici d'any més tranquil.
Sí, sí. Que seguirà sent un any complicadet per tot el que hem dit. El Manel ja no podrà jugar, ha hagut canvi d'entrenador mitja temporada. Han tingut baixes, ara per Erasmus, un parell de jugadors, i han tingut baixes també en aquest cas del Gerard Català, que està a la fase final però encara no comença, no? Bé, malgrat tot això, està allà intentant sortir, ara ha sortit de la zona de descens i està una victòria. Bé, totalment ha sigut oxigen pur en aquest cas, no? Fruit d'una defensa bestial, molt bona, en el qual aquí va cimentar la seva victòria. A partir d'aquí, un principi de quart molt bo per Monjos. En aquest cas hem de dir que sí que van entrar amb un moviment de pilota molt, molt ràpid i aconseguien tirs alliberats, i el percentatge de tirs en aquest cas va entrar batent en 4 triples el primer quart, no? El segon quart la cosa també van poder mantenir aquesta diferència, inclús augmentar-la amb un punt més, guanyaven de 7. El tercer quart, revés important.
Aquí es complica tot.
Sí, sí.
21-10, eh?
Revés important, un parcial bestial, aquella gent van apartar molt més en defensa, i els hi va complicar amb atac la rotació que tenien de pilota, no aconseguien tirs tan alliberats els Monjos, i això va fer que baixessin el percentatge, no? Però no van afluixar, no van defallir, van seguir lluitant al començament de l'últim quart, malgrat dos triples que va fer el Pallejà, els monjos semblava que, ui, un altre cop ho tenien aquí i marxaven, no? Però al final van tornar a apretar les dents en defensa, una cosa bàrbara, i van passar d'un 57 a 50 a 57-62. Parcial de 0-12 al final. Espectacular. Victòria, ànims i alegries per tot l'equip. Esperem que això, torno a dir, que els doni molts ànims i moltes ganes, que ja ho tenien, perquè em sembla que no ho he dit quasi bé cada setmana, que a nivell de vestidor i a nivell de staff tècnic, molt, molt bon rotllo, molt bon... Hi havia, bueno, funciona molt bé.
Germano.
I això fa que es vegi la pista i tal, no? El que passa que si no entren els tirs i no tens altres més opcions que joc de 3 principalment, pues costa, no? El dia que no t'entren. Bueno, aquest cop han entrat, s'han apretat molt, molt i molt en defensa i això els ha permès, doncs, aconseguir aquesta victòria que se'ls havia complicat.
Sobretot d'aquest últim quart, el Pallejà 4 minuts sense fer cistella.
Sí, sí, sí.
Això té mèrit deixar el rival a 0 durant tanta estona. Doncs victòria per 57-62, una victòria que té una repercussió directa a la classificació, perquè era duel directíssim, i d'aquesta forma doncs els monjos es queden cinquens per la cua, una posició per sobre del descens.
I bàsquet de baraix.
Exactament.
En el qual són, com a mínim, 2 setmanes que no estaran en posició de descens. No?
I també doncs amb aquesta victòria de marge respecte al Pallejà, ja són 2 respecte al tercer per la cua. Diguéssim que s'agafa molt d'oxigen aquesta jornada, i doncs també tenint en compte que aquest cap de setmana tornen a jugar a casa contra aquest Molins, que només té una victòria més que els monjos. Sí, sí. Els veiem tan a dalt a la classificació, però és només una victòria.
Ho portem dient amb el que portem de temporada, que el grup del Xamba i el grup dels monjos amb la classificació tenen moltes similituds.
Molt similars.
Aquí el quart classificat, que és el Valls, té 7 victòries, i el quart, per la cua, és igual, l'11è té 5 victòries. Torna a passar com el Xamba. Sí. 2 victòries separen d'anar quart a anar 11è en zona de descens. Vull dir, realment, aquesta setmana el Molins té 7 victòries, el Xamba en té 6. Ai, el Xamba, el Monjos en té 5, 6. El qual vol dir, jugant a casa, hòstia, seria clau. També hem de tenir present, sempre ho dic, nosaltres parlem pels equips d'aquí, que és el Monjos, però tu ets del Molins i dius, partit clau, anem allà, és un rival directe i hem d'anar a muerte, no? Més 3 vegades més els monjos ha de sortir mossegant, que no els hi passi com fa 2 setmanes amb l'Hospitalet, que el primer quart quan se'n donen compte perdien de 15 punts. No, que comencin un minut 0 a tope, juguen a casa i una victòria importantíssima com ha sigut aquesta setmana, que no ho desaprofitin amb el partit d'aquesta setmana.
Allargar aquest estat d'ànim de la victòria, a veure si durant 2 setmanes seguides. Sí, sí. Anem amb els marcadors de la jornada 13. Esparreguera 69, Salou 49, Reus Plom 69, Bàsquet Molins 64, Almeda 52, AS 58, Sant Just 77, Valls 74, Centre Catòlic 55, Sitges 56, Pallejà 57, Monjos 62 i Morell 78, Ribes 83. El que veiem en general són diferències molt curtes, excepte l'Esparreguera Salou, que són 20 punts.
Sí.
La resta no puja cap dels 10.
Per això la classificació és la que és, excepte el Centre Catòlic de l'Hospitalet i el Bàsquet Ribes, que estan amb 11 victòries. El Sitges està amb 9 allà entremig, que ni s'acosta per baix ni s'acosta per dalt, i després hi ha aquest gruix de 4, 5, 6, 7, 6, 7 equips, 8. 8 equips amb 2 victòries.
També meritori aquest resultat dels Sitges.
Dels Sitges, sí.
Guanyant a la pista del líder.
Correcte.
Déu-n'hi-do també. Doncs anem amb els partits d'aquesta propera jornada, destacant sobretot aquest Monjos Molins dissabte a 8:15. Partit molt clau pels homes de Manel Ruiz, que ara mateix són desens a la classificació, amb 6 victòries en 13 partits i 7 derrotes. Una victòria, com dèiem, de marge respecte al Pallejà, primer equip en descens, i ocupen aquestes últimes posicions en just amb 4 i 9, 2 i 11 per Salou i Reus Ploms. També el Reus Ploms, últim a la classificació, aquest cap de setmana guanyava el Molins, proper rival dels Monjos, eh?
Sí, sí, i això ho hauríem de tenir en compte. Tornem a dir, que després del peron de Nadal, que va ser quasi bé un mes un ben mes. Bo, aquí hi ha hagut equips que s'han posat les piles, s'han reforçat, nois, si hem d'anar a fer alguna cosa, és ara o mai, i estem veient resultats que sorprenen, no? Suposo que algun tema d'aquests hi haurà pel mig, de fitxatges, de reforçar l'equip amb les posicions més dèbils, i veiem resultats que realment són molt sorprenents, no?
Resultats sorprenents a la primera catalana, a la segona no hi ha sorpresa amb Casali i Gelida, que segueixen, eh?
Espectacular. Gelida, únic equip que ha guanyat tot a fora, absolutament tot, realment, els altres equips quan juguen contra Gelida...
És que estem gairebé al mes de febrer.
Sí, sí, sí. És que els altres equips, quan els han de jugar contra el Gelida com a equip visitant, el Gelida s'han de cagar, perquè realment no ha perdut ni un partit. És espectacular el que està fent el Gelida. És que havent guanyat una miqueta més amb, com a local, estaria el líder destacat d'aquesta classificació, perquè el normal és que la gent guanyi a casa. És el camp que tu entrenes, el que tu coneixes, els tableros, el laro, si rebota molt, si engulleix bé la cistella, etcètera, etcètera. Tu jugues a casa i saps el que hi ha. Hòstia, que a casa només hagin guanyat dos i a fora els hagin guanyat tots, realment és espectacular.
El Gelida, que guanyava per 64-80 a la pista del Viladecans, també un partit molt treballat, i sobretot destaca, no?, doncs aquest tercer quart, que probablement és el moment, el tercer quart i sobretot també l'últim, no?, la segona part del Gelida molt, molt bona, en la qual va aconseguir obrir aquest marge final d'aquests 16 punts en un partit que estava molt igualat. De fet, fins a meitat del tercer quart el Gelida anava perdent, anava per sota el marcador, i al final s'acaben portant el partit amb un marge molt considerable.
Sí, sí, al minut 3 de l'últim quart el Gelida guanyava de 5 punts, 55-60. I, clar, al final han guanyat de 16. Realment és espectacular l'últim quart que va fer. I bé, seguim al·lucinant i seguim estant contents amb aquesta temporada que està fent el Gelida.
I anem amb el Casal, que també, en aquest cas, una victòria més ajustada i molt treballada per un Casal que també, si revisem doncs, aquest marcador, moltes alternances també a la segona part. El Casal marxava guanyant de 6 al descans, i després al tercer es veu per sobre el marcador amb 11 punts d'avantatge, li capgira el marcador al Sant Jordi Rosa, fins i tot amb opcions de posar-se per davant, cosa que fan a l'últim quart, que es posen 71-69 als locals, i finalment aquest parcial de 0-8 al Casal per tornar a posar-se per sobre el marcador i acabar emportant-se el partit.
I si amb tot això que acabes de dir li afegeixes lesió del Xavi Florentín, de l'Oriol Florentín, lesió del... Aviam quan em surt el nom... de l'Arnau Nieto, amb la qual cosa reforça molt més aquesta victòria. En els últims moments tenien jugadors claus que estan sent importants en tota la que portem de temporada, i es van saber refer, es van saber tirar endavant, que era una de les tasques que tenia el Casal. Jugava molt bé a casa i a fora afluixava molt més. Però amb aquest cop, 78 punts a fora, amb baixes importants, realment té un valor afegit molt gran, molt gran, molt bé, molt bé. Hem de dir que seguim aquest any disfrutant i gaudint...
Segona catalana, Platòrics.
A tope, a tope. Els dos equips que tenim a la classificació, amb el grup aquest, estan primers de primer i segon, i a més... estan jugant molt bé, estan jugant molt bé. El Casal ha millorat una barbaritat, el conjunt, el joc que fa és digne de veure, gaudeixen veient-lo. El Gelida és espectacular, únic equip que ha guanyat tots els partits a fora, i a més, com ara hem dit, amb 80 punts. Fer 80 punts a fora no és senzill, eh? espectacular, que segueixi així, que estem acabant la temporada la primera volta i que segueixin així, la segona volta comencen amb avantatge, amb unes posicions molt avantatjoses i a veure si les poden mantenir d'aquí a final de temporada.
El que està clar és que el derbi de la segona volta serà un partit digne de veure. El Gelida guanyava 64-80 a la pista del Viladecans i el Casal s'imposava per 74-78 davant el Sant Jordi Rosa, també com a visitant. Aquests resultats ens deixen el Casal líder amb 10 victòries i 3 derrotes, una victòria de marge respecte al Viladecans, al Gelida i al Manyanet Molins, tots 3 amb 9 i 4. També parlem d'igualtat en aquest grup amb fins a 4 equips ara mateix amb només una victòria lluitant per la primera posició. Abrera i ASB amb 8 i 5, 7 i 6 per ASME, Bàsquet Pretenc i Sant Jordi Rosa. I aquí sí que es veu aquest petit tall de dues victòries amb el Viladecans, amb 5 i 8, 4 i 9 per Corbera Negra i Cornellà, i 2 i 11 per Castellbisbal i Igualada, dos equips ja molt despenjats. Però tota la resta també, aquí, màxima igualtat. I aquest proper cap de setmana, dissabte a 8:15, Gelida, Manyanet Molins, el
partit
Gelida contra el quart, tots dos empatats amb 9 i 4,
sí, sí.
I el Casal, que dissabte a 4:00 visita l'Igualada, Cué. Aquí, en principi, no hi hauria d'haver sorpresa si es vol continuar així.
No, però l'Igualada sempre acostuma a ser un partit, un equip molt, molt guerriller, molt dur, i és també per proximitat, com ara dèiem amb el Vendrell, amb el Xamba, l'Igualada, amb el cas de masculí, Igualada, Sitges, Vilanova, són els equips rivals, no? Esperem que puguin treure endavant, que aquestes petites lesions que van tenir s'hagin recuperat i puguin comptar amb la majoria de jugadors, eh?
Ens queda mig minut. Ràpidament, comentar el resultat del Sant Sadurní a la segona territorial. Com li va anar l'equip de Sant Sadurní?
Sant Sadurní va perdre 62-59, un resultat també molt, molt ajustat. I bé, el Roquetes era un equip que estava per sota d'ells. No sé, el partit va anar molt justet en tot moment i al final la victòria es va decantar per les Roquetes. Una llàstima, però el Sant Sadurní segueix mantenint aquesta quarta posició i a partir d'aquí seguir lluitant amb aquesta zona privilegiada.
Cuqui, gràcies. Tornem la setmana que ve. Que vagi molt bé.
Vinga.
Esports 14. La informació esportiva a Ràdio Vilafranca.